Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'Ajuntament de Sabadell recuperarà els diners que va avançar per al soterrament dels ferrocarrils entre Gràcia i Can Feu i la urbanització en superfície del passeig de la plaça Major i la plaça Espanya. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Es tracta de prop de 3 milions d'euros que ara la Generalitat retornarà. Mar Molina és regidora de Desenvolupament Urbà.
És una bona notícia. Es va entomar aquest tema al juny de 2019 i per fi tornem a recuperar a prop de 3 milions d'euros per la ciutat.
L'acceptació d'aquests 3 milions d'euros es portarà demà al ple municipal del mes de març.
No hi haurà més canvis en la pediatria de Sabadell sense un consens previ. Així ho han acordat l'Ajuntament, Salut i SOS Pediatria en una reunió aquest matí.
La trobada, en la qual també hi ha participat representants del Taulí, arriba després de la denúncia de les famílies de la possible concentració de pediatres del CAP Centre a Gràcia. Una concentració que ja s'ha materialitzat des de l'esclat de la pandèmia a la zona nord del CAP Concòrdia.
En esports, el Sabadell ja suma 11 jornades seguides sense perdre.
És la ratxa més llarga dels últims 36 anys del club arlequinà, tot plegat després que s'imposés dissabte al Costa Brava per a un contundent 3-0. Amb aquesta nova victòria, els de Pedro Munitis s'allunyen una mica més del descens.
Són algunes de les notícies que us repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A l'AP7 trobem 2 quilòmetres de retencions a aquesta hora a Barberà en sentit Martorell i 2 quilòmetres més a Sant Cugat, en aquest cas en sentit nord. Ja a Barcelona trobem trànsit molt dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits. A la ronda de dalt, aturades entre Sarrià i Sant Gervasi també en els dos sentits.
El temps.
La temperatura es manté estancada a Sabadell, avui 13 graus, la mateixa hora que teníem divendres a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bon dia. Mantenim el cel força ennuvolat, especialment cap a les comarques de Girona, Barcelona, cap als Camp de Tarragona, i aquí la temperatura encara es manté un pèl baixa, rondant entre els 13 i 14 graus en molts indrets d'aquest sector. Per exemple, a Girona, ara mateix amb aquests 14 graus, també a Mataró, o bé si anem més cap al sud i tirem cap a Constantí, ara mateix amb aquests 15 graus, una temperatura que està quedant per sobte la d'ahir aquesta mateixa hora. Cap a l'interior hi ha més estones de sol, sí que encara amb algun núvol, però el sol va guanyant protagonisme i, per exemple, al sud del Segrià, a hores d'ara tenim la temperatura més alta amb aquests 16 graus. I també cap a la zona del Pirineu, aquí hi ha força domini del sol i la temperatura ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores. De cara a la tarda, per tant, s'espera que els núvols es vagin trencant, tindrem un cel més asserenat, encara amb alguns núvols que no acabaran de fer net, però aquests núvols no han de deixar pas precipitació. De cara a demà continuarem parlant d'un temps estable, però sí que dimecres ja ens arriba un petit canvi de temps. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La Generalitat retornarà els prop de 3 milions d'euros que l'Ajuntament va avançar per culminar les obres vinculades a l'allargament dels ferrocarrils de la Generalitat. Es tracta dels recursos que el consistori va posar de la seva butxaca per fer el soterrament dels ferrocarrils al seu pas per Gràcia i Can Feu i per acabar d'urbanitzar el passeig de la plaça Major i plaça Espanya, una inversió que la Generalitat s'havia compromès a assumir el 2012.
La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, ha explicat el procés que han hagut d'emprendre perquè aquests recursos tornin a les arques municipals.
A juny del 2019 aterrem i a partir d'aquí, tant l'alcaldessa com jo, sabíem o teníem la idea de que ens devíem diners a la Generalitat per aquest tema dels costos i bueno, ha sigut un treball de molta feina, de molt insistir. També li haig de donar també les gràcies a, des d'aquí a l'alcaldessa que m'ha ajudat molt perquè ha sigut un tema d'anar a recuperar a la Generalitat aquests 3 milions d'euros per aquest conveni que hi havia de col·laboració.
Molina assegura que Sabadell no podia esperar la disponibilitat de recursos per part de la Generalitat per acabar un projecte que feia massa que estava pendent.
Les dues estacions, que en el seu moment ells tampoc van poder, no van pagar, les vam fer nosaltres perquè era un tema d'interès general i s'havia de fer l'obertura de les mateixes i ara han reclamat els 3 milions d'euros que va costar tot aquest soterrament o totes aquestes estacions.
L'acceptació d'aquests prop de 3 milions d'euros per part de l'Ajuntament passarà pel ple municipal del mes de març, convocat per demà a la tarda, serà, per cert, la primera sessió presencial oberta al conjunt de la ciutadania dels últims mesos.
Ràdio Sabadell, notícies Vespre.
El Mobile World Congress en marxa a partir d'avui a Fira Barcelona no tindrà el mateix impacte econòmic a Sabadell que abans de la pandèmia. Així ho ha reconegut el portaveu de Junts per Sabadell i regidor del programa de turisme de l'Ajuntament, Lluís Matas.
L'esdeveniment del Mobile d'aquest any 2022 no té les xifres i les dades d'assistència de gent que ha tingut en altres edicions. Evidentment, hi ha un 50% de participació i això també es veu reflectit en els hotels, restaurants i el negoci que hi ha al voltant d'aquest Mobile. Sabadell no ha notat un increment espectacular amb capacitat i amb ocupació hotelera, com havia passat en altres edicions, perquè Barcelona, com bé sabeu, doncs, tampoc no té tota l'ocupació plena hotelera.
Un extrem que confirmen des de l'Urpí.
Un hotel que ha passat de tenir un 90% d'ocupació abans durant el saló, abans de la pandèmia, al 70% actual. El propietari de l'establiment, Josep Urpí, lamenta que tenien moltes expectatives posades en el Mobile.
El sector ens hem posat una mica al punt de, el punt d'inflexió, el punt de canvi, aquest Mobile, no? Vull dir, aquest Mobile era una mica a l'inici de l'obertura i de l'esperança de que les fires comencin a vindre i comenci el mecanisme a moure's tot plegat, no? Que és un sector que dona molt treball a molts subsectors de feina i que era una mica que si el Mobile va bé, pues tot anirà bé, no? Era una mica aquella data que tots esperàvem, eh?
Per qui sí està sent positiu, el Mobile World Congress és per les empreses sabadellenques i vallesanes que n'han pogut formar part sota el paraigües de la Generalitat.
Entre aquestes hi ha la sabadellenca B2B Router, especialitzada en facturació electrònica. El seu CEO, Oriol Bausà, ha explicat al Cafè de la Ràdio què els aporta el certamen.
Ens permet fer contactes, conèixer també coses que es fan arreu, no només aquí i sobretot en l'àmbit internacional on nosaltres ens estem focalitzant, no? per internacionalitzar el nostre servei, doncs ens permetrà conèixer gent i treballar amb ells.
També hi ha l'empresa de Barberà del Vallès, Watchman d'Or, que dissenya i fabrica panys electrònics. Amb el saló esperen poder donar a conèixer els seus productes, com ha explicat Norman Sánchez.
El principal és donar visibilitat a l'empresa. És un escaparat molt important a nivell mundial, però també a nivell estatal, ja que coneixes a moltes empreses molt tecnològiques en les que pots arribar a col·laborar. També és cada vegada més important la presència de startups al 4 Years From Now, que és un event que es celebra dintre del Mobile World Congress, on les startups són molt importants, ja que oferim solucions i necessitats no cobertes moltes vegades amb una velocitat que a les grans companyies els hi costa donar. Aquesta visibilitat és molt important.
En el saló no només hi participaran empreses, també ho farà el Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu director, Josep Lledós, destaca la importància de connectar investigació i empreses.
Molt important que hi hagi aquest treball col·laboratiu, aquesta coinnovació, i per tant que des de les empreses coneguin que hi ha solucions que potser hi van al darrere i existeixen, no? I per tant tinguin aquest accés al coneixement. Això, evidentment, avui en dia els grans congressos internacionals, podríem dir més científics, ja està passant.
El Mobile World Congress d'aquest any, que ocupa 7 pavellons de Fira Barcelona, compta amb 1.500 expositors.
I no deixem l'economia perquè l'empresa sabadellenca Fluidra ha guanyat 252 milions d'euros durant el 2021, un 162% més que l'any anterior. Aquests resultats han estat possibles gràcies a un increment de les vendes en un 47%, que han suposat la facturació de 2.187 milions d'euros. En aquest sentit, les vendes en el mercat nord-americà han crescut un 83% i s'està registrant un augment continuat de la demanda de piscines residencials. En un comunicat, la companyia ha qualificat d'excel·lents aquests resultats, ja que superen els objectius que s'havien marcat i són els millors de la història de la multinacional.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Us ho dèiem en titulars, l'Ajuntament, Salut i SOS Pediatria han acordat que qualsevol canvi que es vulgui implantar a l'atenció primària haurà de ser consensuat prèviament. Ho han fet en una reunió aquest matí en la qual també hi ha participat representants del Parc Taulí. La trobada arriba després que les famílies, amb el suport del consistori, hagin denunciat la voluntat per part del Departament de Salut de concentrar el servei de pediatria dels CAPs. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Reunió a cinc bandes avui per abordar el futur de la pediatria a Sabadell. Des de l'Ajuntament, el portaveu adjunt del govern, Eloi Cortés, ha detallat un dels compromisos adquirits en la trobada d'avui.
Pel que fa a les concrecions, tenint en compte que era aquesta primera trobada i que ens hem emplaçat a tornar-nos a veure en unes setmanes, hem acordat fer doncs, una recollida de situacions que no funcionen, treballar un document amb concrecions de, no, de canvis que se'ns han traslladat, que s'estan començant a treballar, i doncs, veure i poder-ho treballar així en aquestes properes trobades que farem si aquests canvis funcionen o no funcionen per millorar l'atenció pediàtrica.
I és que la postura per part de l'executiu és ferma, garantir un servei de proximitat, de manera que totes les famílies tinguin un pediatre de referència que conegui l'historial del seu fill. És una de les moltes reivindicacions que la setmana passada es van fer en una protesta convocada per diversos col·lectius, entre els quals hi ha SOS Pediatria, que també ha participat avui en aquesta reunió. La plataforma vol evitar que Salut continuï amb la concentració de pediatres que es va iniciar durant la pandèmia a la zona nord. Durant les pròximes setmanes es treballarà de forma coordinada per detectar els dèficits que arrossega el servei, de forma que la conselleria prengui les mesures adients per posar-hi remei. Els cinc actors implicats en les negociacions s'han emplaçat a una nova trobada d'aquí a dos mesos.
No deixem la Salut, cal fer difusió de les malalties minoritàries per evitar la incomprensió social. És el que asseguren des de la plataforma Malalties Minoritàries, aprofitant que avui és el dia d'aquestes dolències que agrupen més de 7.000 malalties diferents.
La presidenta de la plataforma, Yolanda Arbiol, diu al programa al matí que visibilitzar-se és bo per la integració social.
Tot el que sigui visibilitat i donar coneixement ens ajuda a una millor integració social, que és una de les fites, no? Un dels objectius que tenim marcats per, també per als nens i les nenes. Pensem que entre un 70 o un 80, segons les dades que consultem, sí? D'aquestes malalties minoritàries són de base genètica.
A tall d'exemple, la il·lustradora Pam López té una filla de 7 anys, la Leo, amb la síndrome de Prader-Willi.
Principalment és un mal funcionament de l'hipotàlam i això fa que tinguin diferents característiques. Cada pacient del síndrome Prader-Willi té diferents característiques, tot i que s'engloben totes dintre d'una bossa com bastant concreta, que és necessitat d'ingesta contínua, és a dir, tenen com una compulsió pel menjar, costa molt regular-se i regular quan tenen la necessitat de menjar. Llavors, clar, tenen com una necessitat, això altera, òbviament, tot el seu voltant.
Amb el lema Catalunya Junts fem pinya, els afectats volen millorar la interacció entre els professionals sanitaris, fer un abordatge multidisciplinari i repartit pel territori per no haver de fer viatjar els pacients.
8:02, Sabadell no formarà part del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l'Obac. La Diputació de Barcelona, gestora de l'espai, ha refusat la proposta per incorporar-hi el bosc de Candeu.
El Parc Natural de Sant Llorenç preveu ampliar la seva àrea de protecció tot incorporant unes 3.000 hectàrees més pertanyents a municipis com Terrassa, Matadepera, Viladecavalls o Vacarisses, entre altres. Sabadell també pretenia sumar al bosc de Can Deu, però finalment aquesta opció s'ha desestimat. El director del parc, Àngel Minyó, ha apuntat la principal raó en declaracions al Cafè.
Sabadell segurament té també inquietuds en aquest sentit. El problema és que no hi ha continuïtat entre les zones que Sabadell voldria afegir al parc natural i les propostes d'ampliació de parc natural. Llavors, bueno, en aquest cas és bastant difícil que es pugui aconseguir.
L'última paraula sobre la incorporació de les noves 3.000 hectàrees al Parc Natural de Sant Llorenç la tindrà la Generalitat.
Avui també és notícia.
L'Ajuntament estudia com vincular amb l'Escola Municipal de Música les iniciatives Acordant i a Ritme de Barri.
Gràcies a aquests projectes s'han detectat infants amb potencial per la música. Joan Morera, director de l'Escola de Música Municipal, assegura que aquests programes són ben rebuts tant pels alumnes com pels professors. Ho ha dit al programa al matí.
Quan arriben allà i veuen lo contents que estan els nens, lo agraïts que estan, que estiguis allà, que puguis fer un treball, evidentment que no és el mateix que es fan als centres, no? Però és un treball artístic, d'habilitat, amb uns instruments que són instruments que estan bé, realment els nens això ho reben d'una manera meravellosa i el professor ho nota.
Gràcies a l'acordant i la ritme de barri, més d'un miler d'alumnes de 5è i 6è de primària de 6 centres educatius s'han sumat a l'estudi de la música.
Les obres de renovació de l'skatepark del Parc Catalunya estaran enllestides d'aquí a 2 mesos.
L'objectiu és millorar el seu estat i la seguretat de les persones que l'utilitzen. Jesús Rodríguez, tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, diu quins seran els següents passos que seguirà l'obra que ja ha començat.
La obra consistirà en afegir algun paviment de formigó a sobre de l'actual, però també una evolució en els mòduls que es fan servir per fer aquest tema de formigons. I aquests nous mòduls que estaran a la superfície pues, també seran de formigó i podem durar molt més anys del que van durar els altres i també garanteix una durabilitat millor.
Tot plegat gràcies a una inversió de prop de 157.000 euros.
La carrossa del gat amb botes dels veïns del torrent del Capellà, amb una comparsa força nombrosa, ha estat la guanyadora de la rua del retorn del carnaval després de la suspensió per la pandèmia.
Els veïns del barri han recordat a José Palma, dinamitzador del carnaval al barri, mort el 2020. Així ho expressava la membre de la comparsa, la Isabel.
Primero de carroza y comparsa. Y estamos muy, muy emocionados porque en el COVID, con el COVID se llevó al alma del carnaval del Torrente del Capellán. Se lo llevó el COVID. Y él está, es que es, ha sido él el que ha hecho ganar al Torrente. Y estamos muy emocionados, mucho, mucho.
La segona posició ha anat per la Plana del Pintor, justament en la seva participació número 25 a la Rua. Tercers han quedat els Amics del Nord pel tema de Bosc i Natura. Pel que fa als premis de les comparses, la primera posició ha estat pel grup en dansa de Montcada i Reixac, amb una espectacular proposta a l'estil de Rio de Janeiro. Es tracta d'una disfressa carregada de collarets, peces d'armadura, pedres precioses, capes, plomes i purpurina. El segon premi l'han guanyat els Dracs del grup de Falcons. Enguany hi han participat 15 comparses, 4 de les quals anaven amb carrossa. En total, un miler de persones han desfilat per l'eix central de la ciutat durant la tarda de diumenge.
Ei, penya! Què passa, penya? Aquí estem els de Xocolata Express per recordar-vos que els dilluns és el dia en què Ràdio Sabadell emprèn un viatge musical a l'univers del pop i del rock. Xocolata Express, els dilluns de 2:15 a 11:45 de la nit i redifusió divendres i dissabtes.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer. Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Arrenquen les negociacions entre Ucraïna i Rússia després de 5 dies d'atacs en territori ucraïnès. Converses que s'estan duent a terme a Bielorússia i que la veïna de Sabadell d'origen ucraïnès, Lyubov Kukurudza, veu amb escepticisme. Així ho ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
De verdad, esta reunión como con un terrorista. Putin es terrorista y él ahora va proponer que él quiere, no lo sé. De verdad que yo no tengo esperanza de esta reunión.
Kukurudza, que va marxar del seu país després de l'annexió de Crimea a Rússia el 2014, ha recordat que des de llavors estan en guerra, però admet que els ha enganxat per sorpresa aquesta invasió a gran escala. En la mateixa entrevista, aquesta veïna de Sabadell ha assenyalat que viuen amb preocupació tot el que està passant, sobretot perquè té els seus pares i altres familiars allà. Els seus fills, que van marxar a Polònia fa 8 anys, estan acollint compatriotes a casa seva.
Fora de Sabadell i la comarca.
El Departament de Salut de la Generalitat vol que les mascaretes als interiors desapareguin un mes més tard que a les escoles.
El conseller Josep Maria Argimon ha comunicat que la proposta serà traslladada a la reunió del Consell Interterritorial de Salut d'aquesta setmana. Els passos que volen seguir és retirar les mascaretes de manera escalada, començant per l'escola de primària i arribant fins a tota la societat en un mes. Però hi hauria excepcions, com per exemple les persones vulnerables i també el transport públic.
El preu de la llum ha arribat al seu màxim durant aquest mes de febrer.
Concretament 270 48 euros el megawatt hora, que són 30 euros menys que el màxim històric. A més, el conflicte entre Rússia i Ucraïna ho ha incrementat. Així, la llum costarà gairebé 100 euros més que fa una setmana.
Les regions vulnerables són les zones on l'empitjorament per culpa del canvi climàtic es començarà a percebre abans.
L'ONU considera que hi ha entre 3.300 i 3.600 milions de persones que viuen en contextos més vulnerables a les disrupcions climàtiques. L'organització assenyala que el canvi climàtic ja ha alterat els sistemes humans i naturals. A més, amb l'escalfament global, que afecta el sistema mundial, pot fer augmentar les sequeres, onades de calor i les inundacions, fet que afectarà les regions vulnerables. L'ONU demana que, per poder revertir la situació, es cooperi en l'àmbit internacional.
Esports.
El Centre d'Esports Sabadell encadena ja 11 jornades consecutives sense perdre, la ratxa més llarga dels últims 36 anys. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'equip arlequinat es va imposar de forma clara per 3-0 al Costa Brava i s'ha allunyat una mica més del descens.
A 3 punts queda el perill i mirant cap amunt el play-off que marca el San Fernando és a 6 punts. Pedro Munitis, el tècnic arlequinat, es felicita per haver pogut lluir-se a casa davant l'afició.
Muy feliz también porque es un partido en casa, ya lo hablábamos en la previa, bueno, pues nuestra gente le ha tocado sufrir, ha estado con nosotros en todo momento y bueno, pues si ellos pueden disfrutar pues de lo que les está tocando vivir, por ejemplo, en este partido, pues súper contento.
Els gols contra el Costa Brava els van fer Xavi Boniquet just abans del descans i Caixa per partida doble ja la segona meitat. El Sabadell va oferir la seva millor versió sent el clar dominador de principi a fi davant d'un rival que es queda enfonsat a la taula. Munitis agraïa un dia més el compromís dels seus homes i el creure que no necessiten una motivació extra.
Era un equipo que estaba, que yo creo que tenía un exceso de responsabilidad, con lo cual creo que les hemos acertado en algo es en enfocar en el trabajo y no en añadir más presión mirando una clasificación, ya te digo, porque no lo necesitan.
Avui l'equip ha descansat i demà començarà la preparació pel partit de dissabte al camp del líder, el Villarreal B. El club disposa de 100 entrades a un preu de 10 euros i de 25 amb el viatge amb autocar inclòs. En cas d'esgotar-les, se n'adquiririen més.
I victòria també del juvenil A del Centre d'Esports a Palma de Mallorca. L'equip de Marc Nomen en va tenir prou amb un solitari gol de Vicenç Valentín per superar l'Atlètic Balears.
Després d'una primera meitat amb ocasions clares pels jugadors arlequinats, arribava al descans amb empat a 0 a Son Malferit. A la represa, però, arribava la Diana de Valentín, que trencava la igualtat en el marcador al minut 51. El mateix atacant valora així la important victòria a les Illes.
Va ser totalment un partit molt igualat. Sobretot, és cert que abans del gol vam tenir molt més domini i vam tenir ocasions per mereixer un gol abans de quan el vam marcar, però sí que després del gol, doncs, fruit d'aquesta competitivitat del partit i també de la necessitat que ells tenien de puntuar, pues van tenir ocasions per poder-nos empatar i per poder disputar el partit, però sí que crec que la nostra victòria va ser justa després de com va anar el partit.
Dissabte, el Sabadell, ara en sisena posició del grup 3 de la Divisió d'Honor, rebrà Olimpia al San Francisco en el partit corresponent a la jornada 23.
Obrim bloc poliesportiu que repassem amb l'Agustí Bernat. Bona tarda, Agustí.
Bona tarda, Karen.
L'Astralpool Natació Sabadell femení s'ha classificat per la Final Four de l'Eurolliga de Waterpolo. Les de David Palma també van superar l'Etnikos a Can Llong a la tornada dels quarts de final.
Dos anys més tard, el club torna a estar entre els quatre millors equips d'Europa després de superar l'eliminatòria de quarts de final per un global de 21-14. Després de guanyar per 5 gols a Grècia, les de David Palma van tancar l'eliminatòria amb un 8-6 a Sabadell. Judit Forca, jugadora de l'Astralpool, destaca la unitat de l'equip aquesta temporada.
No està sent fàcil, però al final som un equip i totes anem a per totes i l'hem tret com a equip i també sumen totes les que estan lesionades i la Sabri que no ha pogut venir per Covid.
A la Final Four ja esperen l'Olympiakos grec i el Kinev Kirishi rus. El darrer finalista sortirà de l'eliminatòria entre el Dinamo Uralochka i el Plebiscito Padova. Tot i això, encara s'ha de veure si els equips russos podran participar en una cita que s'hauria de celebrar a principis d'abril.
I en canvi, no va ser el dia per al masculí. L'Astralpool va caure a la tercera posició de la Divisió d'Honor després de ser superat pel Club Natació Barcelona per 9-13 en un duel directe a la zona alta de la Lliga.
Després d'una segona meitat en la qual el club va encaixar 11 gols, els homes de Quim Colet van perdre la segona plaça de la Lliga a favor dels barcelonins. A més, tampoc van poder deixar gairebé tancada la classificació per la pròxima Champions. Tot i haver-se vist molt castigats amb les expulsions, el tècnic feia autocrítica després de la derrota.
Això potser els ha entrat amb ells al partit, vale? Però un cop estan entrat al partit, el partit aquest quan s'ha igualat, que a més ja ho sabem, o sigui, amb el CNB hem anat 6 gols amunt, hem anat 4 gols avall, o sigui, pot passar això. Però aleshores, quan el partit realment s'ha igualat, diguéssim, llavors nosaltres hem fet una mala tercera i quarta part.
Aquesta setmana el club tindrà doble compromís. Demà toca visita al Sant Andreu en partit avançat de la Lliga i dissabte l'anada de la final de l'Eurocup a la piscina del Telimar Palermo.
L'Oar Gràcia ha tornat al camí del triomf a la primera nacional masculina d'handbol. Després d'haver sumat un punt dels últims 4, l'equip de Cesc Borrell va superar el Palau Tordera a domicili per 26-31.
Els verdiblancs segueixen 5ens a 2 punts del Sant Cugat, el segon classificat. I és que els 7 primers van fer la feina i van sumar un triomf més a la taula. Nil Montserrat, màxim golejador amb 8 dianes, reconeix que eren conscients que no podien fallar.
Era el primer cop a la temporada que no sumàvem una victòria en dues jornades. I bueno, això sí que moralment va afectar una mica l'equip, però sabíem que ara ens venia un tram contra equips de part baixa i si volíem estar dalt, són partits que s'han de guanyar, sí o sí.
Encara a la primera nacional, el Granollers B va passar per sobre del Creu Alta Sabadell en vol amb un contundent 40-19. Els arrequinats continuen a la cua de la classificació sense haver puntuat i amb la salvació pràcticament impossible.
I a la divisió d'honor plata femenina continua la caiguda lliure del Gràcia femení, amb la desfeta a casa per 28-29 davant l'Amposta.
Són ja 4 les derrotes seguides de les de Carol Carmona, que es queden sense opcions d'acabar a la part alta malgrat ser sisenes. Cristina Calle, jugadora de l'equip, espera revertir la situació aviat per acabar la Lliga amb bon regust.
Vam fer una primera volta magnífica, vale? Però bueno, són coses que passen, que hem d'estar sempre des de principi de temporada fins a final, però bueno, nosaltres no ens desanimem, hem de seguir treballant i a treure pues, punts ara.
La divisió d'honor plata s'atura aquest cap de setmana i el pròxim compromís de l'OAR serà d'aquí 15 dies a la pista del Levante.
Acabem fent un parell de punts més. Iker Pajares cau als quarts de final del Windy City Open d'Squash.
Youssef Ibrahim va deixar el sabadellenc sense les semifinals d'un Super Series. Després d'eliminar el suís Dimitri Steinmann, el peruà Diego Elias i el mexicà César Salazar, el jugador del tennis Sabadell no va poder ahir a la nit amb l'egipci, perdent en 34 minuts per 3-0, 11-5, 11-4 i 11-6. El paper de Pajares a Chicago ha estat igualment històric, entrant als 8 primers i eliminant Elias, el número 6 del món. És el primer cop que l'esquaixista local accedeix als quarts de final d'un torneig platí. Pròxima parada, aquest cap de setmana, a l'Optasia Championship d'Anglaterra.
I en ciclisme, David de la Cruz tanca el Tour dels Emirats en desena posició.
El ciclista sabadellenc de l'Astana ha acabat la general a 1 minut i 58 segons del guanyador, el seu excompany a l'Emirates Tadej Pogacar, a qui van acompanyar al pòdium Adam Yates i Peyo Bilbao. Dissabte, en l'última etapa, De la Cruz va ser 11è en el segon i darrer dia de muntanya amb final a Jebel Hafet. La seva pròxima aturada serà diumenge, quan començarà una de les proves favorites del sabadellenc, la París-Niça, on ha guanyat 2 etapes.
Gràcies, Agustí. Bona tarda.
Que vagi bé.
Una mica més d'un minut per 8:15. És moment de posar a punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 28 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm a notícies com la que començava amb aquest informatiu, que la Generalitat retornarà els prop de 3 milions d'euros que l'Ajuntament va avançar per culminar les obres vinculades amb l'allargament dels ferrocarrils de la Generalitat. Una qüestió que passarà pel ple municipal del mes de març de demà. Tornem demà a partir de les 8 del matí amb el Cafè de la Ràdio amb més notícies. Però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb el Pau Vituri. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau. We'll be right back.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.